bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Cada dimecres, sens falta, us informem a través de les zones radiofòniques de tot allò que passa als escenaris i sales d'exhibició de la nostra ciutat. Cada setmana repassem plegats a les propostes teatrals de grups, companyies i entitats sabadellenques. A banda de comentar l'oferta teatral de casa nostra, l'oferta local, també informem de tot allò que s'estrena a la capital, més enllà de Sabadell. Ens interessa també fer una mirada a aquelles produccions o muntatges professionals que triomfen, que es presenten a Barcelona. A l'Amunt al Taló, i amb l'ajut i l'expertesa dels nostres seccionistes, també escoltem i expliquem temes cèlebres d'espectacles de teatre musical, fem valoració de la cartellera dels nostres cinemes, fem un repàs històric de grups i espais teatrals de Sabadell i passegem pels principals teatres de la ciutat amb el nostre equip de carrer per oferir-vos també les opinions del públic. I tot plegat és possible gràcies a la dedicació i la feinada d'un equip fantàstic de col·laboradores format per Laura Lozano a la producció, Núria Moreno a xarxes socials, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià García, Pol Juera, Eli Xavi Quero, Aina Fanoll, Joan Mallol, la veu del programa en Francesc Asens, el control tècnic Antoni González i qui us parla com a presentador Marcel Castillejo. I avui, sense més presentacions perquè tenim molts i molts continguts, comencem el programa 319. Som-hi!
Amunt al Taló.
Repassem ràpidament els continguts del programa d'avui. Farem un cop d'ull amb el Pol Juera a la cartellera teatral sabadellenca. Obrirem les agendes i ens prepararem per anotar tota l'oferta prevista per aquest proper cap de setmana. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb la companyia Marqueligne, que treballa al teatre visual i per a tots els públics i que s'instal·la a Sabadell el proper diumenge 16 de març a la Sala Miguel Hernández amb l'espectacle Eúria, Pluja. La companyia, que s'ha fet un lloc en el panorama internacional, aposta per la creació original, per històries contemporànies que connectin amb el nostre temps i el nostre món i per una mirada crítica al present i als conflictes que tots plegats podem viure. Ens visitaran de nou els germans Quero, l'Eli i el Xavi Quero. Amb ells avui tenim un nou duel de musicals, una nova batalla, on es contraposaran diversos temes icònics de mítics musicals que segurament coneixereu. En aquesta secció, l'Eli i el Xavi ens proposen una tria de cançons de teatre musical i sou vosaltres, la ràdio oients, qui haureu de decidir quina és la millor selecció a través de les nostres històries d'Instagram @amunaltaló.està. Continuarem amb una interessant entrevista a l'actor professional Jordi Vidal, al Panorama Teatral de Barcelona. Darrerament no ha parat de treballar en muntatges força interessants i hem volgut tenir una conversa tranquil·la amb ell per parlar de la seva trajectòria i del seu ofici. Segurament el recordareu d'Estimadíssims Malvats al Teatre Tantarantana, de Guillermota, l'espectacle on rememora a les cançons de la coneguda però oblidada diva catalana Guillermina Mota, de Polònia, de Bojos per Molière o de l'Aranya, l'obra d'Àngel Guimarà versionada i dirigida per Prat i Coll que ha representat no fa massa a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya. Acabarem avui amb les valoracions de la nostra espectadora experta de la cartellera de la capital, Elvira Franc, avui a Teatre de Franc. Volem parlar-vos de L'herència, una obra en dues parts, podríem dir, i de més de 6 hores de durada que s'està representant al Teatre Lliure, a la Sala Fabià Puigcerver, amb un elenc, per cert, de luxe. Marc Soler, Carlos Cuevas, Abel Folk, Carles Martínez, Albert Salazar, Ferran Vilajosana i amb direcció de Josep Maria Mestres. Tot un repte, un format molt intens i un text que ha meravellat els crítics teatrals d'arreu del món i que ha emocionat per allà on s'ha escenificat. També comentarem Expulsió, que es pot veure a la Sala Beckett. I ara sí, comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
I avui iniciem el programa amb la platea indiscreta. Ens acompanya ja a l'estudi en Pol Juera, que de seguida ens ajuda a fer una ullada ràpida a la cartellera teatral de la ciutat de Sabadell, els espectacles d'aquest proper cap de setmana. Bon vespre, Pol, què tal?
Bon vespre, ja he arribat. A veure, comencem. Si ens anem cap a la faràndula, veiem que per fi s'estrena Pinocchio.
Sí, segona temporada segona Pinocchio, temporada de Joventut de la Faràndula.
Totalment, i comença aquest dissabte dia 15 a la funció de les 6 de la tarda i diumenge podem trobar Pinocchio a les 12 i a les 6 de la tarda un altre cop.
Clar, com sempre són aquests muntatges de Joventut de la Faràndula que hi són durant un parell de caps de setmana només, no? Sí. Com a molt tres, i que per tant realment hi ha poques sessions, no? Poques oportunitats d'anar-los a veure, per tant, endavant. A tothom a comprar entrades.
Sí, i a més s'han fet modificacions respecte a la primera vegada que es va poder veure. Si ens n'anem cap al principal, veiem que aquest dimecres, dia 12, a les 7 de la tarda, es fa els Premis Sabadellenc de l'any.
Molt bé.
I també el principal, dissabte 15, a les 8, podem veure el Marc Parrot fent un debut.
Molt bé.
I si marxem cap a la Creu Alta, al Teatre Sant Vicenç, continuen les funcions d'Ani, diumenge, dia 16, a les 6 i a les 12 del migdia.
Molt bé, Ani, que s'han portat les millors dates de la temporada, eh? Aquest muntatge musical al Teatre Sant Vicenç, i que em sembla que encara hi serà unes quantes setmanes més.
Sí, encara el podem trobar un parell o tres de cap de setmanes més, i també el Sant Vicenç aposta per una altra obra de vestíbul, Nit d'Ambicions, dissabte dia 15 a les 9:15 del vespre.
Un format completament diferent, no? Més recollit.
Totalment. I per últim, a la sala Miguel Hernández fan Marcel...
Fan Èuria, pluja, no? En parlarem avui.
Més tard en parlarem, i el fan a les 12 del migdia, per si encara no teniu entrades per anar-hi.
Molt bé. I aquestes són totes les propostes, no?
Sí, no ens queda res més. És una agenda bastant plena ja per aquesta setmana.
Sí. No sé si tindrem temps d'anar a veure tot, s'ensolaparan coses. Algun altre recordatori?
Sí, que podeu trobar tota aquesta informació a l'app Sincronitzats o al web Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs gràcies, Pol, per ajudar-nos a revisar aquesta cartellera d'espectacle sabadellenca.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Amunt al Taló. 8 temporades parlant de teatre. L'entrevista.
Avui al programa, a l'espai de l'entrevista, us volem parlar d'Èuria, pluja, espectacle de teatre visual i per a tots els públics que arriba a Sabadell aquest diumenge 16 de març, al matí, a la sala Miguel Hernández. També volem parlar de la companyia que l'ha creat, la companyia Marqueline, que treballa sempre amb una creació original vinculada a la contemporaneïtat, aquelles històries i conflictes del present que tots i totes podem viure i on ens podem veure reflectides. A Èuria, pluja, que va rebre el prestigiós Premi Feten 2017 al millor espectacle, se'ns parlarà d'un personatge entristit per la pèrdua d'un ésser estimat. Aquesta situació, aquests sentiments s'explicaran des de la metàfora visual, la poesia, l'humor, i un paraigua estrencat, abandonat, oblidat en un penjador que ha de ser arreglat serà l'element clau per transmetre idees com la capacitat de superació i la necessitat del pas del temps per entendre que alguna cosa important ha canviat a la nostra vida. Hoy podemos hablar con John Kepa vía telefónica, miembro de esta compañía que ha participado en muchos de sus procesos de creación. Con él queremos comentar pues los detalles, ir al fondo de este espectáculo de teatro visual que nos propone Marqueline. Buenas tardes, John, gracias por atendernos. ¿Qué tal?
Buena tarde, bien, aquí estamos, un poco pues eso, esperando y deseosos ya de llegar y poder mostrar nuestro espectáculo.
Claro, genial. Pues mira, quería preguntarte para empezar, ¿cuál es exactamente esta historia que nos contáis en Èuria? ¿Quién es este personaje protagonista? ¿Cómo es? ¿Qué le pasa?
Bueno, pues es un personaje, como puede ser cualquier persona normal, que ha tenido una pérdida de un ser querido, en este caso su mujer. Y, pues bueno, él está, digamos, encerrado en ese dolor de que no le permite avanzar, ¿no?, en la vida. Entonces, está llegando a unos extremos donde empieza, digamos, a zozobrar en todos los aspectos y a imaginarse cosas. Y bueno, y la verdad es que es curioso porque nosotros partimos de la metáfora en todo momento y, de hecho, él parte del escenario vacío y este personaje entra y empieza a hacer cosas entre los niños y los adultos. Vemos cómo este personaje pues no está bien, ¿no? Y lo que sí que se ve durante el espectáculo es, pues bueno, que necesita ayuda, y de alguna forma este paraguas roto que has mencionado es quien de alguna forma le hace ver que tiene que superar ese dolor, ¿no? Las fases del duelo, ahí sí que está la negación y el dolor por la pérdida, pero también está la fase de superación, ¿no? Entonces tiene que dejar partir de alguna forma ese recuerdo al que él se aferra desesperadamente y que no deja, ¿no?, a ese su otro paraguas seguir su camino. Entonces, bueno, es un poco basándonos en todas las metáforas. De hecho, los lloros que este hombre hace pues son en la lluvia, ¿no?, que vemos caer en la proyección, y las gotas que él las cuida y las guarda porque él está feliz en ese dolor, ¿no?, manteniéndose así, pero no se da cuenta de que si no, no avanza en su vida.
Claro, perfecto. Pues mira, quería preguntarte precisamente, durante el proceso de creación, ¿por qué decidís elegir este elemento de la lluvia o del paraguas, ¿no?, vinculado a esta idea de la pérdida o del sentimiento de tristeza?
Pues fíjate que esa es una cosa de el coordinador, Iñaki, que es el que ha coordinado este espectáculo. Saliendo del cine, en un día lluvioso, pues sí que estaban saliendo y se quedaron hablando con unos amigos y tal, y cuando salía de los últimos, se encontró en el paragüero, entre los paraguas y todos los que habían sacado, pues había uno que estaba allí, que estaba
olvidado,
maltrecho, y parecía que estaba como diciendo, joder, este pobre paraguas está aquí a saber sí. desde cuándo, ¿no? Y bueno, pues le gustó esa idea, y poco a poco, pues bueno, en el nuevo espectáculo, pues sí que veíamos que pues teníamos que meter la danza, que queríamos meterla de alguna forma, queríamos hacer un espectáculo, pues bueno, a él se le ocurrió, pues eso, ¿no? El del duelo. Es un tema que quizá a los niños no se les habla mucho de las pérdidas y lo que supone, y cómo superar, ¿no? Esos dolores, esas pérdidas, porque ellos el tema de la muerte, pues tampoco no sé hasta qué punto cómo lo entienden, ¿no? Entonces, veíamos que es un tema que bueno, que era arriesgado, pero que era interesante, ¿no? De ver cómo lo podíamos tratar. Y bueno, la verdad es que, lo he dicho antes, ¿no? Metáforas era lo que queríamos utilizar en este espectáculo, y así como la lluvia y las lágrimas de este personaje eran pues muy visibles, veíamos que los paraguas podían ser los otros dos personajes que acompañan al personaje principal, que son pues uno de los paraguas, es su propia mujer, ¿no? Al cual ellas, o sea, él se aferra y no permite que siga su camino, y el otro paraguas roto es ese que de alguna forma simboliza su alegría, ¿no? Que de alguna forma está rota, ¿no? Y este personaje pues no sabe cómo recuperarla y cómo arreglarlo, ¿no? Entonces, en ese proceso de ese personaje, ese paraguas que intenta hacerse notar y hacerse ver y que está todavía ahí, pues intenta este personaje, entiende que lo que le intenta decir es que bueno, que tiene que seguir adelante y que tiene que recuperar su alegría para poder convivir con ambos paraguas, ¿no? Entonces, no, una cosa no quita la otra, por decirlo así, y tiene que hacerse cargo de ambos paraguas, ¿no? Y entonces es un poco esas metáforas que creemos que los niños no entienden, sí que entienden, ¿no? Las entienden perfectamente, y los adultos muchas veces nos sorprendemos de lo capaces que son de entender no solo las metáforas, sino todo lo que se sugiere en un espectáculo sin texto, en un espectáculo donde, pues, como comentamos, son todo metáforas, que se sigue la dramaturgia perfectamente, y sí que hay cosas que evidentemente los niños quizá no llegan a todo, pero que entienden la historia perfectamente, y sobre todo disfrutan o sienten lo que está sintiendo los personajes, y de alguna forma esas emociones se transmiten.
Claro, estos temas que tratáis en Euria, la pérdida, la superación, me lo comentabas ahora, ¿no? Quizás son temas un poco tabú aún, ¿no? Que no los tenemos bien resueltos.
A ver, son temas que ya los adultos nos hace daño solamente claro. pensar en ellos, porque recordamos precisamente a todos aquellos seres que hemos perdido, y ya se nos hace duro el hecho de intentar exteriorizarlo, ¿no? De hablar de ellos sin que nos duela todavía, ¿no? Entonces, de alguna forma lo que queremos de alguna forma señalar en este espectáculo es que bueno, que hay un punto en el que una vez superado el duelo este doloroso, podamos recordar a esas personas, a esos seres queridos, con quizá nostalgia, sí, pero con alegría también, ¿no? Recordar la parte buena, lo que hemos disfrutado con estas personas, y que no nos duela tanto, ¿no? El acordarnos que ya no están con nosotros, y poder de alguna forma sentir felicidad cuando recordamos a estas personas.
Claro. ¿Cuántos años lleváis ya moviendo esta pieza? ¿Qué premios habéis recibido? ¿Por dónde ha pasado Euria?
Pues la verdad, no te sabría decir qué año es el año del estreno. El año del premio que has comentado en FETEN, el de mejor espectáculo, sí. Ese, y de hecho, ese mismo año ganamos tres premios en FETEN, uno de ellos fue el de mejor espectáculo, y sí que ese año fue el año del estreno, por decirlo así. Y luego sí que hemos recibido otros premios, en mejor interpretación de la bailarina, por decirlo así, profesional, que está en el elenco, y el mejor espectáculo también en Rumanía. Hemos ganado premios en Madrid, sí que ha tenido premios, pero nosotros, digamos, el mayor premio es que al ser un espectáculo sin texto, y bueno, y teniendo el tema que tiene, que nosotros teníamos dudas también cuando decíamos que lo hemos abordado de una forma que entendemos que los niños y los adultos lo van a disfrutar y lo van a entender y tal, pero claro, los que programan son quienes tienen que decidir si lo llevan o lo contratan o no, ¿no? Entonces, estamos contentos y orgullosos de que ha estado en muchísimos sitios y en muchísimos países, ¿no? Que quizá en Europa, digamos, es más normal quizá ver este tipo de temas, son más atrevidos a la hora de abordar ciertos temas que parece que la infancia no está preparada para ellos, y la verdad es que hemos salido mucho con este espectáculo al extranjero, y allí la verdad es que, bueno, allí en todas partes donde hemos estado, la crítica siempre ha sido muy positiva, no solo por la valentía del espectáculo, de tratar el tema como lo tratamos, con la dignidad, con la plástica, con la estética y cómo está contado, y bueno, que es divertido también, o sea, hay muchas escenas que son muy divertidas, Sí que es verdad que hay escenas que son dramáticas y bueno, y se está hablando de lo que se está hablando. Es decir, de un ser que ha perdido a otro ser querido y entonces está muy dolido, ¿no? Por ello. Entonces, cuando ves que la gente te viene, te felicita, te agradece el espectáculo y todo está bien, por decirlo así, la verdad es que es un orgullo y es una satisfacción, sobre todo, quizá más que los premios incluso, ¿no? Porque a veces los premios lo que te dan son precisamente el trabajo y pues eso, ¿no? El renombre y todo lo que quieras, ¿no? También reconocimiento, por supuesto. Pero quizá el reconocimiento de a pie, por decirlo así, el del público, el de esa persona que ha perdido a un ser querido también y se acerca, como nos pasó en creo que fue en Las Palmas de Gran Canaria, que un señor que le había llevado su familia, ¿no? Porque él también había perdido a su mujer, le había llevado a su familia porque habían oído del espectáculo y tal, y le habían llevado, y el señor nos apareció ahí se quedó hasta el final de la pabiendo y solemos salir a hablar con el público, a comentar y tal, y se atrevió el pobre a venir, pero pobre digo, esa persona vino de nosotros y nos comentaba, es que me he visto reflejado en todo momento, digo, y él decía, ¿no? Y es que me estaba viendo a mí con la maleta, yo también llevo la maleta, porque es muy importante la maleta que este hombre, el personaje lleva en todo el espectáculo, y él decía, todavía no he podido deshacer la maleta, ¿no? Y eso, la verdad es que eso te marca mucho, ¿no? Que de repente veas que bueno, que por lo menos has tratado el tema con valentía, sí, pero también con una...
Sí,
y que exactamente, que el tacto y que la gente es de alguna forma reconoce no solo el trabajo sino que se ve identificada y que ve que es cierto y que de alguna forma nosotros eso nos dice hemos hecho un buen trabajo. Los premios están muy bien y también te lo dicen, pero el espectador de que te viene a diario y el que dice que ha pasado por ahí y que has acertado en la historia, en cómo lo has contado, que le ha llegado adentro, pues la verdad es que eso nos da otro tipo de satisfacción.
Hablemos un poco de los lenguajes que utilizáis en Marqueligne. Trabajáis con la gestualidad de los intérpretes, el ritmo, la expresividad también de los objetos y de los materiales. ¿Cómo nos tenemos que imaginar la creación de un espectáculo de teatro visual? ¿Cuál es su magia, que a lo mejor no tiene el teatro más convencional?
Bueno, pues nosotros Marqueligne lo que hacemos es partir del juego. En este caso, teníamos la idea del duelo, de la pérdida, y teníamos pues eso, unas gotas y teníamos paraguas. Entonces, entre eso, el tenderete o colgador donde este personaje cuelga esas gotas, esas lágrimas, con eso, manipulando y jugando con ellos, pues creamos escenas, sketches y todo lo que sea plásticamente bonito y poético, pues lo vamos introduciendo poco a poco en esa dramaturgia que mezclamos con coreografías y con todo lo que se nos ocurra y en base al juego pues desarrollamos escenas que creemos interesantes, ¿no? Y luego viene pues hilar todo esto y hacer una historia, ¿no? Que afortunadamente en este caso pues la dramaturgia tenía fuerza desde el principio y teníamos un poco claro cómo iba a ser. Entonces eso nos facilitó mucho, pero básicamente partimos del juego, de las manipulaciones, de los elementos y entendiendo que el ritmo es esencial y el ritmo de un espectáculo de Marqueligne siempre es muy vivo, pasamos de la sorpresa a la fantasía, a la risa, a veces también al llanto, a la emoción y sobre todo que es un constante movimiento.
Trabajáis en calle, John, habéis creado distintos espectáculos en calle, incluso itinerantes también, y habéis pisado muchos escenarios, por otra parte, porque tenéis espectáculos de sala. ¿Qué diferencias hay a la hora de crear y representar uno u otro formato?
Bueno, pues evidentemente la calle es mucho más directa, la calle tiene un poder de reivindicar, de promover. Claro, el espectador de la calle también es distinto, es un espectador quizá que no está preparado para el teatro, sino solamente pasaba por ahí, y luego hay momentos en los que la calle pues te permite hacer cosas mucho más grandes, con fuego, con iluminación, con ruido, y la sala, pues la sala es otra cosa, ¿no? Es una cosa mucho más íntima, es una cosa donde puedes hacer unas cositas más bonitas, digamos, visualmente, poéticamente, quizá, porque están más cuidados con la iluminación, con no hay esos ruidos externos que puede haber en la calle, pero también el público, a quien te dediques, como nosotros que hacemos espectáculos para gente adulta, digamos, y también para público familiar, es lo que hicimos nosotros para todos los públicos, tiene una parte que es, pues eso, depende qué visión queramos dar, pues nos hace virar hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero en espectáculos nosotros siempre intentamos que todos ellos tengan, por un lado, ritmo, que sean interesantes, que sean agradables y divertidos de ver, pero sobre todo que tengan mensaje, que hagan sentir, que hagan no solo disfrutar al espectador, sino que también que reflexionen en ciertos momentos sobre lo que están viendo o, de alguna forma, sientan algo, ¿no? Sientan algo que no solo sea ver y disfrutar de ellos, sino también que generarles sentimientos.
Pues nos hemos quedado sin tiempo, es una lástima porque tenía muchas más preguntas por hacer, pero nos quedamos con este título, Euria, Pluja, Lluvia, el espectáculo que nos presenta la compañía Marqueliñe el próximo domingo 16 de marzo a la Sala Miguel Hernández de nuestra ciudad. Muchas gracias, John, por atendernos y que vaya bien este bolo en Sabadell. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adeu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quero.
Avui al programa us oferim de nou duel de musicals. Això vol dir que ens visiten els germans Quero, l'Eli i el Xavi, que ens han preparat una selecció de temes d'espectacles de teatre musical que podrem escoltar de seguida al voltant d'una temàtica concreta. Benvinguts, com esteu?
Bon
vespre.
Hola.
En aquesta secció, l'Eli i el Xavi, recordeu, ens presenten una petita selecció de cançons de musicals al voltant d'un tema que hem escollit, i sou vosaltres, les oients, qui a través de les històries del nostre Instagram, de l'Instagram del programa @amuntaltaló.està, podreu votar i decidir quina selecció us ha agradat més. Avui, que venim de setmanes de certàmens cinematogràfics, Gaudí, Goya, Òscar, hem decidit que us parlarem de musicals basats en pel·lícules o que han sorgit de pel·lícules mítiques. Tot i que el cinema i el teatre són llenguatges molt diferents, edició, plans, canvis d'espai, guions, indústria més o menys comercial, ens interessa saber com, en molts casos, no, una cinta coneguda s'ha convertit en un musical d'èxit. Eli, Xavi, aquesta recerca deu haver sigut llarga, no? Us deuen haver sortit un munt de casos. Mm-hmm. De molts musicals parteixen de pel·lícules, sí, o es basen, sí, en pel·lícules. Doncs vinga, comencem aquest duel.
Sí, mira, hem fet quatre blocs, a cada qual més demencial.
Avui és una mica bizarra, no?, la selecció.
I gaudiràs molt. Mira,
va, aviam.
Començo jo introduint això. Mira, el cinema de sèrie B, pel que sigui, sempre ha estat una gran font d'inspiració pels musicals, històries fantàstiques, de terror, de ciència-ficció, i que no sempre són massa reeixides de la veritat, però que d'una manera o altra pues, acaben formant part de l'imaginari cinematogràfic i popular. I si a sobre és una comèdia, si és de terror, si és fantàstica i és musical, és que no pot fallar absolutament res.
Mm-hmm. I bé, jo parlaré d'uno. Un dels directors més famosos del cinema de sèrie B, que és en Roger Corman, productor i director de més de 400 pel·lícules, sempre entre allò que pretén ser seriós i allò que, d'una manera o d'altra, acaba esdevenint còmic. En ocasions també decidia barrejar comèdia i horror, com va fer l'any 1960, que en només dos dies va filmar una pel·lícula icònica, La botiga dels horrors. En aquesta apareixia un joveníssim Jack Nicholson, que ja havia treballat abans amb el Ryan Corman en pel·lícules d'horror. Ara bé, anys després, en 1982, un jove Alan Menken i el seu amic Howard Hashman van estrenar a l'Off-Broadway la seva adaptació al teatre d'aquesta pel·lícula, i d'aquí, novament, a la pel·lícula del cinema musical. Una icona del cinema dels 80 que sempre que la passen per la tele ens quedem allà mirant-la.
Pel·lícula en blanc i negre amb el Jack Nicholson, no?
Sí, sí.
Little Shop of Horrors, escoltem La botiga dels horrors. Home, ens escoltaríem el musical sencer ara, Xavi. Sí. Com fem front a aquest musical?
Doncs d'una forma molt inusitada, perquè aquest musical no el coneix molta gent, tot i que és un gran èxit a Alemanya i tothom es pregunta el per què. Uh-huh. Suposo que si us parlo del Jim Steinman, molta gent no sap a qui ens referim. Si dic que és el que composa les músiques de Meat Loaf, tampoc. Però els dic que era qui feia les cançons de la Bonnie Tyler, ahí entramos en matèria. I què va fer Jim Steinman? Va agafar la pel·lícula del 68 de Roman Polanski, El ball dels vampirs, i va agafar les cançons de la Bonnie Tyler i ho va barrejar en aquesta comèdia d'horror que era El ball dels vampirs. I, bueno, va agafar el Total Eclipse of Heart per un romanç entre una mortal i un vampir. I ho sentirem en alemany.
A veure com sona aquest còctel tan interessant. Sich verlieren heißt sich befreien. Du wirst dich in mir erkennen. Was du erträumst, will Wahrheit sein. Nichts und niemand kann uns trennen. Tapp mit mir in die Dunkelheit ein. Zwischen Abgrund und Schein verbrennen wir die Zweifel und vergessen die Zeit. Claro, no saps massa com llegir-ho, això, eh? No saps massa com interpretar-ho. Eli, Xavi, com ho lluitem? Nova categoria?
Sí, mira, nova categoria. Com sol passa sempre, en tot el musical, així que ens agradi, sempre hi ha la temàtica de l'amor no correspòs, que ens serveix per explicar la història, i més si és un musical, perquè ja se sap que ens agrada la plorera.
Aquest és el cas de White 3, que molta gent no sap o recorda que, abans de ser un musical, va ser una pel·lícula. Una pel·lícula de cinema independent que s'estrenà al Festival Sundance, fet per Adrienne Shelley, que malauradament no va poder gaudir de la fama de la seva pel·lícula ni del musical posterior. Una trista història. A White 3, la protagonista atrapada entre un matrimoni infeliç i una relació d'amor no corresposta amb un metge casat. It's not simple to say, and most days I don't recognize me. That these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything.
Vinga, Xavi, com ho batallem? Això sorprèn-me.
Mira, una altra relació així amagada, frustrant, és la que passa al Promises, Promises. Promises, Promises és un musical basat en L'apartament, de Billy Wilder, de l'any 50, que el Bob Bacharach va fer, que segur que el coneixeu tots i no ho sabeu, perquè ha fet les grans cançons del pop del segle XX, va decidir fer-ne un musical a l'any 68, i que ens parla sobre un trist empleat de banca que té una companya que s'embolica amb el seu cap. Però el seu cap està fora de pagar hotels, així que li demana al seu empleat que li deixi el seu apartament unes hores per setmana. I a partir d'aquí neix una altra relació encara més prohibida que l'anterior. I bé, el muntatge que es va fer el 2012 del Promises, Promises una altra vegada, van agafar altres cançons del Bob Bacharach que es van composar a la mateixa època dels 60, i bueno, amb el qual això fa que tenim cançons com aquesta que tots coneixem.
Vinga, Promises, Promises. There's no one sitting there, but a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight, and no one there you can kiss goodnight. A room is still a room, when there's nothing there but yeah, nova subcategoria, no?
Exacte. I és que hi ha una cosa, que ningú té clar el per què, però cada vegada que es fa una pel·lícula on els protagonistes o es transvesteixen o són drag queens, aquesta, després, amb el pas del temps, acaba esdevenint un musical.
Ui, que em sembla que ve un que m'agrada molt.
I, de fet, parlem d'un que, fins fa poques setmanes, era a Barcelona. Parlem de Priscilla, la reina del desert, que, a més, comptava aquesta producció amb una estrella sabadellenca, la Sharon. En un jukebox musical ple d'èxits, seguint les aventures de tres dracs que deixa la seva avorrida vida a Sydney per anar a treballar a un casino al vell mig d'Austràlia. Una road movie que es converteix en una road musical en el que no només gaudim, sinó que aprofundim també en les vides dels personatges.
By my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong and I learned how to get along. So now you're
que cantaríem ara aquí tots a l'estudi. Amb què ho contrarrestem, això, Priscila?
Doncs mira, si parlem d'un musical que acaba de marxar, parlem d'un musical que ha d'arribar.
A veure...
Tutsi.
Oh, sí o no?
Tutsi arriba el 2025, que aquest
bé.
Any, a l'octubre, ja hi ha càstings, eh? I també tenim això, algú que se'ns vesteix.
Home, també tenim Mrs. Doubtfire, que no sé si la teniu aquí a la llista, em sembla que no, però també seria una, també entraria dintre d'aquesta subcategoria.
Entra dins d'aquesta categoria i, de fet, és gairebé el mateix,
clar.
Que és un actor en hores baixes
sí.
Que, com que veu que a una amiga seva no l'agafen per treballar en una sèrie, diu... Doncs ho faré jo. Mm-hmm. I això és el que passa a Tutsi. I know what's gonna happen. I'll try to go to bed with fear of failure flapping like a fruit bat in my head. I'll sleep for half an hour. The clock will ring at six. I'll wake up in the shower with a stomach full of bricks. So I won't have any breakfast, maybe just a little tea. Like when you have to go and get a colonoscopy, which incidentally isn't half as disconcerting or upsetting as going for a perch you know there's no way that you're getting. But anyway, I'm heading downtown for the audition where everything I'm dreading will be coming to fruition.
I obrim carpeta nova.
Doncs sí, ara parlem de la ubicació, perquè de vegades és més important el lloc on transcorre la història
sí.
Que la mateixa història en si mateixa.
A veure.
I ara parlarem d'una versió amable d'una pel·lícula que potser no ho és tant, Hairspray. Sí, parlem de John Waters, no de la meravellosa pel·lícula que va sorgir arran del musical, sinó de l'original. Aquest home no és només conegut sovint no, pel seu deliberat mal gust i personatges estrafolaris, sinó perquè totes les seves pel·lícules transcorren sempre a la seva Baltimore natal. Ell defineix Baltimore com la capital mundial del mal gust, un lloc ple de personatges únics i extravagants. Tot i així, afirma que entre l'admiració, el fàstic i la tendresa, que sense Baltimore cap de les seves pel·lícules no tindria sentit. Ara bé, parlem-ne, tot i ser un desastre, Baltimore és un lloc meravellós. Good morning, Baltimore.
I tant. Escoltem-ho. Home, per mi, l'Eli, ja ho té guanyat, això, aquest duel d'avui, perquè és un dels meus musicals preferits. Mare de Déu, és exactament això que comentava ella, que aquesta mena d'autoodi, però en el fons també aquest efecte, no? I aquesta cosa entranyable de Baltimore sí. I de tots aquests personatges que hi corren. Què més, Xavi, va?
Doncs mira, hem de recordar també, que és que si no ho reivindico, que John Waters es coneix com The King of Filth, és a dir, el rei de la immundícia, i ho reivindica i està molt orgullós. Però va, combatim amb això amb els budells d'una ciutat, d'una gran ciutat.
Mm-hmm.
Parlem de Metrópolis. N'hi ha un musical sobre Metrópolis.
Ah, sí?
Del 89.
Ai.
Va ser espectacular. Van estar només 6 mesos en cartell, al 89, i busqueu fotos perquè era espectacular el que van fer. Però va funcionar el que va funcionar. De fet, escoltarem l'obertura en el que sentim com funciona una gran ciutat des de sota, on treballen els treballadors de Metrópolis, que són els que ningú veu. Suposo que coneixeu la pel·lícula de Fritz Lang.
Home, i tant.
Amb el qual...
Mítica.
No cal presentacions.
Doncs vinga, l'obertura de Metrópolis. Doncs recordeu, avui hem escoltat temes de musicals basats en pel·lícules. Les oients, digue'm, Xavi.
La botiga dels horrors, sí. El ball dels vampirs, Waitress, Promises,
Priscilla, Tutsi,
Hairspray
i hem acabat amb Metrópolis. Les oients decidiran quina selecció els ha agradat més a través de les xarxes accedint a les històries del nostre compte d'Instagram, @monaltaló.està. Podeu decantar-vos, ja ho sabeu, per la selecció que ens ha proposat l'Eli o bé la del Xavi. Germans Quero, ens veiem molt aviat, no? Fins la propera, moltes gràcies.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Avui a l'Amunt al Taló estem de sort i tenim l'oportunitat de xerrar una estona via telefònica amb un dels actors del panorama teatral de Barcelona que no para de treballar, de triomfar als escenaris de la capital del nostre país i que hem pogut veure en diversos muntatges que us hem recomanat. Ens va sorprendre no fa pas massa amb Estimadíssims Malvats al Teatre Tantarantana, un espectacle que s'enfonsava en les melodies tradicionals catalanes amb la música electrònica de la Laia Vallès i on ens feia notar que les històries que expliquen aquestes cançons populars acostumen a convertir la tragèdia i l'horror en festa i diversió. Al costat del músic del pianista Jordi Cornudella també l'hem pogut seguir a l'exitós espectacle Guillermota, on recupera i fa un homenatge a les cançons d'aquesta gran diva catalana, d'aquesta gran dama de la nova cançó, polifacètica actriu, presentadora, cantant, una proposta que ha fet gira per tot arreu i que s'ha instal·lat en diverses sales amb una resposta aclaparadora del públic. Ara mateix el podem veure a l'Aranya, a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya, en aquest drama costumista però també romàntic i molt potent d'Àngel Guimarà, adaptat pel director Jordi Prat i Coll, ens interpreta el personatge d'en Cadernera, emparellat i molt mal avingut amb la Pilar, encarnada per la Berta Giraut. També l'hem pogut veure, no fa gaire, a la televisió, col·laborant en números musicals del programa de sàtira política Polònia, o bé interpretant un professor estricte i prim mirat de l'Institut del Teatre, la sèrie Bojos per Molière. Ell és Jordi Vidal. Bon vespre, Jordi, què tal?
Bona tarda, què tal?
Estem molt contents de xerrar amb tu, perquè últimament no pares, no?, i sempre t'hem pogut anar seguint pels escenaris, i abans d'arrencar i de tirar una mica enrere en el temps, et volem preguntar com van aquestes primeres setmanes de funcions al Teatre Nacional, com va l'Aranya?
Doncs l'Aranya va viento en popa, que se'n diu, no? Vull dir que estem molt contents. La resposta de públic i de crítica està sent molt bona, i hem exaurit algun dia... I aquest temps que ens queda, doncs ja està gairebé tot exaurit i estem molt contents per aquesta resposta i perquè, a més, la companyia, el projecte ens agrada molt i creiem molt i creiem que el públic ho està rebent d'una manera molt positiva.
Ens ha arribat, que heu fet molta pinya amb aquest equip i que això ha sigut molt important, no?, a l'hora de fer el procés d'assajos, també.
Sí, això és una virtut que té en Jordi Prat i Coll. Jo fa molts anys que el conec, el Jordi, vull dir que no fer pinya amb en Jordi no més difícil, però aconsegueix molt en els muntatges fer una pinya, i aquí en aquest muntatge també ho ha aconseguit, i la veritat és que és un gust anar a treballar cada dia amb aquests companys amb els quals pots compartir ja no només el fet teatral, sinó el dia a dia i les coses que passen, no? Que no deixa de ser també un lloc de treball en el qual t'expliques les coses que et passen i les coses que venen i que van.
Doncs va, rebobinem, tirem enrere en el temps que dèiem, perquè et volíem preguntar, Jordi, quins han estat els teus inicis, no? De quina manera comença, en el teu cas, l'interès pel teatre, on comences a fer-ne i quan, no sé si tenies clar que volies ser actor...
Sí, jo per sort, no sé si o per desgràcia, no sé, vaig veure que amb 11 anys ja tenia molt clar el que a mi m'agradava, que era pujar d'un escenari, perquè a l'escola feien aquelles aules obertes i sempre hi havia aquell personatge del narrador que recordo que els donava, que portava el narrador, portava com un sombrero de copa, un barret de copa fet de cartolina, sí. I llavors era el que xerrava més, i cada, vull dir, que a mi me'l donaven cada any, també perquè la resta feien jo no m'interessa, però a mi m'agradava molt i era una cosa que ho sentia molt. I després, i amb 11 anys ja vaig entrar en un grup de teatre amateur per joves, i a partir d'allà ja vaig començar com a desenvolupar moltes facetes, ja no només a nivell d'interpretació de teatre, de text, sinó també cantant, fent els pastorets, perquè eren uns pastorets musicals, fent sarsueles, perquè allà també es feien sarsueles, i llavors feia com de tenor còmic, i bueno, són com coses com que m'han anat forjant ja de petit, tenir clar que volia fer això.
O sigui, el teatre musical també des de petit, ja ben d'hora.
Sí, perquè cantava... La meva àvia cantava molt bé, la meva mare també, llavors, bueno, suposo que alguna cosa deu haver quedat allà, i cantar sempre m'ha agradat molt, i quan vaig descobrir que es poden fer tantes coses cantant i expressar tantes emocions, i doncs és una cosa que realment és un dels punts forts meus i dels que estic més content, no? I dels que el que em dona més felicitat.
Doncs va, ara anirem obrint carpetes, Jordi, i comencem per Estimadíssims Malvats, on ens proposeu aquesta mescla inusual, arriscada, no?, de música electrònica amb cançons tradicionals de tota la vida. A més, tot gira entorn, no?, d'una falsa premissa, utilitzeu també un to que pot acostar-se al terror, però també dansa, instruments... Com va rebre aquesta mescla, aquesta barreja, el públic que us va venir a veure?
Doncs quedem bastant impactats. Perquè, a més, era divertit perquè, clar, jo venia de fer Guillermota i es pensaven que, clar, veien que era la mateixa fórmula, no?
Sí.
Un actor cantant i un músic, i clar, i de cop i volta el caràcter de la funció és un altre, és una miqueta més, no et diré agressiu, però sí que interpel·la molt el públic per aquesta morbositat que tenim pel mal, no? I llavors realment poses el mirall davant de cada espectador i es replanteja moltes coses. I llavors es replanteja moltes coses en relació amb això, no? Com jo em situo davant dels assassinats, les maldats, els robatoris, tot el que és està considerat com a mal, jo com m'hi posiciono i com també vull saber, no? I llavors juga aquesta ambivalència entre la moral i el morbo.
Mm-hmm. A Guillermota reivindiqueu també aquest patrimoni musical popular català, en aquest cas les cançons d'aquesta gran diva catalana, no? Cal revalorar tota aquesta música popular, també de la nova cançó en català. Hem oblidat, hem arraconat tota aquesta producció musical catalana d'aquestes èpoques?
Sí, totalment. A més, vull dir que som un país que no té memòria directament, i llavors tot és... Vull dir, ja el món actual no té memòria, però Catalunya especialment ja no l'ha tinguda mai. I quan tot aquest moviment de la nova cançó, la cançó de protesta, denúncia, tenia un valor, a partir dels 80 ja aquest valor ja no el tenia tant i molestava, i realment, vull dir, que es va anar arraconant totalment cap a llocs buscant artistes que fossin còmodes, no? I que tots aquests que siguin incòmodes no interessen. I llavors Guillermina Mota, doncs, és un artista incòmode perquè no es calla les coses, les diu. I aquí aquesta cosa tan catalana que tenim, que és com de no dir les coses, no? De quedar-nos, de ser més callats, de ser més respectuosos, i quan algú fa un estirabot, doncs ui, tot tremola, no? I llavors recuperar tot aquest patrimoni de la Guillermina, ja no només de la Guillermina, però en aquest cas fem Guillermina Mota perquè som uns grans admiradors de la seva obra. Ja no és només el fet de cançó protesta, que ella tampoc és que en fes molta, però sí que hi ha una sensibilitat, tota una sèrie de històries que també aquest país no té memòria, però el que fa quan és encasellar ràpidament a les persones i col·locar-les en un lloc, no? I Guillermina es va quedar encasellada en una cantant de couplets, i per mi és un 1% de tot el món que és Guillermina Mota.
Clar, a més, des del couplet, des del cabaret, des de tots aquests gèneres, acaba parlant de temes això, incòmodes, de vegades molt profuns, no? I que una proposta brutal. De fet, l'èxit ha sigut espaterrant. No sé si t'ha costat fer aquest homenatge, aquest personatge que tothom el recorda, que tothom el coneix, no? Que tothom l'admira, que és tan entranyable, la Guillermina. Ha sigut un repte, això?
Ha sigut, tothom l'admira, però tothom la tenia com oblidada, no? Mm-hmm. Que tothom, com que ella va decidir fa 20 anys, jo em retiro i m'agrada, és una cosa de les que més admiro, que és conseqüent amb els seus actes, i jo deixo de fer això, ja no ho faig més, ja ho he fet, no em cal tornar-hi. Hi ha un moment de l'espectacle que dius, no sóc nostàlgica, no, el que he fet, i de fet està, ja no, vull dir, ja no tornaré, aquest concert l'he acabat i ja no el tornaria a començar. Vull dir, i això és una cosa que a mi m'agrada molt, no? Que no es queda anclada en el record, que sempre ha anat endavant, no? I a través de tota la seva música, doncs sí, hem trobat com, bueno, és la més feminista, una feminista van la letra d'aquella època, no? De les coses que cantava. Hi ha una anècdota que ella va cantar, va fer un concert al Palau, en què recuperava havia musicat poemes anònims de l'edat mitja, i n'hi havia un que deia no sé dormir soleta, i bueno, la van xiular, perquè de volta dius, bueno, puc cantar això i puc cantar el que vulgui. Vull dir, és una persona que ser feminista m'agrada molt, perquè és molt calidoscòpica, en el sentit que té moltes mirades, mira des de molts llocs, no només es queda, vale, soc feminista i el feminisme vol dir això. No, feminisme per tu vol dir això, per mi vol dir això, i tots els significats de tots és el que engreixa i dona un corpus a aquest concepte, no?
A la gent endavant una segona part de Guillermota o no?
No ho sé, jo crec que la gent es queda tan així que a mi el que m'agrada molt no demanen tant una segona part, sinó com que surten amb les moltes ganes d'escoltar-la. Sí. I això per mi és l'objectiu, o sigui, l'objectiu a complert és, ostres, no sabia, molta gent diu, no sabia que Guillermina Mota cantés aquestes cançons tan boniques. Necessito escoltar-les, no? I és molt bonic veure com la gent hi va i escolta i la recupera i se sorprèn de... El bonic de l'espectacle és que la gent surt molt sorpresa de tot aquest repertori de Guillermina.
T'hem vist fent molts espectacles musicals. No sé si t'acostumen a classificar, no? A categoritzar d'actor de teatre musical, o ja és una etiqueta que creus que ja està superada, que ja no es fa servir, ja no la pateixes tant.
No, o sigui, aquí, en aquest país encara es continua etiquetant a tothom pel que ets actor de teatre musical i no pots fer una altra cosa que no siguis de teatre musical. Jo t'he de dir que a mi la música m'ha servit per poder continuar treballant, i vull dir, aquest any farà 30 anys que em dedico a aquesta professió, i ha sigut gràcies, moltes vegades gràcies a la música, al fet de cantar, que he pogut mantenir-me aquí, no? Perquè si no... Bueno, pel perfil que tinc, segurament potser ja no hi seria, ja m'hagués perdut pel camí, no? Però sí que de vegades es penalitza el fet de cantar, que es puguis cantar i que es facis teatre musical, es penalitza perquè llavors ja et vol dir que no fas bé el text, que no pots dir bé el text, no? I llavors dius, bueno, no, al contrari, o sigui, puc dir molt bé el text, però sobretot et puc cantar, vull dir que no m'ho penalitzis, no? I és molt això, vull dir que moltes vegades diria que m'he de reivindicar, però no em reivindico, perquè ja penso que ja estem en una edat que ja no cal reivindicar-se, vull dir, que cadascú pensi el que vulgui. Però, clar, jo he de dir, no, és que jo no vaig fer teatre musical a l'Institut del Teatre, jo estic llicenciat en especialitat de text, no? Vull dir que, i a banda de que a mi, tot el que és tema poesia, tema, el que seria un rapsoda de poder utilitzar la paraula, i això per mi és una de les coses que més m'apassiona.
Mm-hmm. Fa la sensació que a Catalunya, a Barcelona concretament, tenim un teatre musical més d'autor, amb històries més profundes, més de casa nostra, més de creació catalana, i un altre tipus de teatre musical, no? més comercial, que busca l'entreteniment, el show, potser més americà, amb més pressupost. No sé si és així, si també ho veus així, aquestes dues línies.
Sí, són dues línies que conviuen i que han de conviure, evidentment. Vull dir que hi ha el gran musical, no? El gran format, que són franquícies, que venen de fora, copiades i això, i després sí que hi ha... I també batongades de cop i volta. Jo crec que hi ha un gran talent aquí a Catalunya a nivell de creadors de teatre musical. Que no tenen l'espai per fer-ho, també és l'altre gran problema, no? O que sempre és dintre dels espais més precaritzats. Però hi són, però aquestes dues coses hi són, i llavors s'hauria de potenciar també que aquesta creació, que creïn coses que ens toquin a nosaltres, que siguin properes al nostre dia a dia, no? I que llavors puguis posar-hi la música, doncs realment es crea una màgia que a mi m'interessa molt, no? Que de cop i volta puguis explicar-me alguna cosa d'anar a comprar el pa, diguéssim, una tonteria com aquesta, però de cop i volta la música li dona una altra història, no?
Doncs, Jordi, saltem al febrer-març de 2025, ara et podem veure a l'Aranya, al Nacional. Quina adaptació ens proposa el Jordi Praticoll d'aquesta obra més desconeguda, podríem dir, de l'Àngel Guimerà? De què ens parla aquest text?
L'Aranya està escrita el 1908 i en Jordi ha fet una adaptació el 1968 fent un homenatge als seus pares. Ell és fill de botiguers i l'Aranya passa en una botiga, en un colmado de principis de segle. Ell ho transporta a Girona perquè ell és de Girona i els seus pares tenien una botiga, un colmado, i llavors l'espectacle, el que vol parlar Guimerà és de la impossibilitat de tenir fills, de la infertilitat i de com això es penalitza a nivell social, com la societat no entén que la parella no pugui tenir fills o no tingui fills, no? I tot això envoltat, doncs, els dos protagonistes que no poden tenir fills, envoltats en tota una sèrie de personatges que entenen en diferents situacions, uns que n'acaben de tenir, uns altres que en tenien, uns altres que en té, però que no el té. Vull dir que tot està en aquesta cosa de la infertilitat.
Bueno, no sé si t'ho han comentat, Jordi Vidal i Berta Giraut, parella còmica de l'any, sembla ser, en aquest espectacle de l'Aranya. Com són o qui són aquests dos personatges i quin rol, quin paper juguen en tota aquesta trama de l'Aranya?
A l'Aranya és molt bonic perquè Guimerà, realment, la funció és molt bonica perquè està molt ben escrita. I els personatges veus que són com una mica com el present i el passat del futur d'aquests protagonistes, no? I la Berta Giraud fa un matrimoni que s'esbatussa tota l'estona, que estan completament fora de la realitat perquè han patit unes pèrdues de fills molt fortes, i això els ha fet que, d'alguna manera, per superar-ho, en lloc de superar-ho plegats, cadascú ho canalitza cap a algun lloc, i llavors la Pilar, que és el paper que fa la Berta Giraud, ho canalitza amb els gats, i en Cadernera, que és el paper que faig jo, ho canalitzo amb els ocells. A partir d'aquí, tots són molt... Pots imaginar-te que la situació mai és plaent, no? Ni pacífica. I ells, dos personatges, estan molt enfadats, molt trencats, molt tancats internament, i en lloc d'haver-ho superat plegats, cadascú ho ha superat, i això ha fet que hi hagi una ràbia i un neguit intern constant que ho aboquen cap a l'altre, no?
Et veiem
obrint... Però malgrat tot, malgrat tota aquesta tragèdia, els dos personatges des de fora tenen com aquesta bogeria que és un, bueno, que et fan riure, però també et quedes desglaçat, no? I realment els personatges estan molt ben dibuixats.
Et veiem obrint l'espectacle amb la cançó de la Mare de Déu quan era xiqueta, que ja ens fa entrar molt en l'ambient de l'obra, ens prepara d'alguna manera pel que vindrà, no? És una arrencada molt imponent, que et remet a Catalunya, a casa nostra, però també hi ha aquest punt de tristesa, de solemnitat, de majestuositat que espanta una mica ja d'entrada.
Sí, a la cançó, en l'original, un dels personatges la canta, la tarareja, tarareja unes frases, no? I en Jordi, pues, aprofita que el Jordi li encanta tot el tema de la tradició, ho agafa i va decidir, doncs vinga, ho cantarem. Ja que tinc el Jordi Vidal, la farem que comenci amb aquest arranjament que ha fet el Dani Espasa i el cor jove del Palau de la Música, que el cor està gravat. Doncs realment és com, bueno, al Jordi li agrada com posar les... No anar despistant, sinó anar directament a... Vale, ens hem de posar, hem de tocar la fibra, i la toquem directament amb aquesta cançó, que va més enllà de moltes coses. Vull dir que aquesta cançó té moltes lectures per part d'ell, no? Perquè realment si ets, si no ets creient, que t'arribi un àngel i et digui que et quedaràs embarassada per la gràcia de Déu, doncs, sense consentiment, doncs, realment, ell ho considera que és una violació, que en realitat és el que veurem després durant la funció, no? Llavors, bueno, és com les... El Jordi treballa molt en capes, amb moltes capes, en què cadascú, doncs, mira, em quedo amb la música, però si de cop i volta t'obre una finestra escoltant la cançó, sentint la lletra, doncs, bueno, és també una cosa aconseguida, no? És un premi de dir, vale, doncs aquí hem obert una finestra en algú de l'espectador que ha entès o que se li ha sensibilitzat alguna cosa.
Moltes gràcies per aquesta conversa, Jordi Vidal, per acompanyar-nos al programa d'avui, i molta sort amb totes aquestes funcions restants de l'Aranya d'Àngel Guimerà a la Sala Gran del Teatre Nacional, però també tota aquesta gira que ara ens comentaves. Molt bon vespre i fins la propera. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem al tram final del programa d'avui i el tanquem, com és habitual, amb Teatre de Franc, la secció on aprofitem per recomanar, per comentar algunes de les propostes teatrals de Barcelona amb la nostra espectadora experta de la capital. Avui comentarem L'herència, aquesta superobra multipremiada de durada impressionant que podem veure al Teatre Lliure de Montjuïc, amb un elenc excel·lent, Cuevas, Folk, Carles Martinet, Marc Soler, Salazar, Víctor G. Casademunt, un text de Matthew López sobre l'homosexualitat a Nova York després d'aquesta crisi tan important de la sida. També xerrarem de Expulsió a la Sala Beckett, amb direcció de Pau Miró, Anna Alarcón, Montse Germán, Xavi Sáez. Déu-n'hi-do, quin repartiment d'actorassos i d'actriuasses amb dues obres, eh?
Sí, bon vespre i déu-n'hi-do el que he vist aquestes últimes setmanes per sortir emocionada del teatre i dir, això és teatre.
Són unes setmanes de muntatges molt potents,
molt bons
i molt recomanables.
Molt. Comencem explicant Expulsió.
Vinga.
A la Sala Beckett, com deies, una obra escrita per Pau Miró i dirigida pel director de la sala on es representa la funció, Antoni Casares. Ell sap molt bé com aprofitar tots els recursos de la sala i també té prou de sensibilitat per posar en escena aquesta proposta teatral plena de poesia amagada, intimista i metafísica. En entrar a la sala de baix de la Beckett, ens trobem en un espai escènic que ocupa tota la llargària de la sala i que els espectadors estan asseguts a banda i banda. El terra està cobert de sorra, un fet que dona sonoritat a l'espai. La sorra és negra, per no trencar la calidesa de l'ambient. No hi ha cap aplic en l'escena. En el transcurs de la funció només utilitzaran dues hamaques i una cadira. La magnífica il·luminació consta d'uns prims cables de llumetes repartits per la sala i, evidentment, uns focus dissimulats per donar més claror. La boira i el fum es mesclen en moments puntuals. Representa que ens trobem en un jardí o en un pati d'una casa d'un poble a prop de Barcelona. Dues germanes i un germà i la filla del germà es troben a casa d'estiuets familiar. S'ha mort el pare. La mare fa pocs anys que també es va morir. La germana gran és una noia que va ser adoptada abans de que vinguessin els fills biològics. Viu en aquesta casa. Ha citat els seus germans per parlar de l'herència. A la reunió també, com he dit, hi havia la filla del germà petit. La germana gran es va quedar sense feina i va anar a viure amb el pare. El noi, el germà, va curt de diners i espera heredar per eixugar els deutes. En canvi, la germana petita té molt bona posició, però li interessa desfer-se de la casa i dels lligams familiars. A més, com a metàfora, la neboda l'han expulsat d'un partit de futbol que estava jugant aquell matí a causa d'un incident involuntari. Els quatre personatges es troben desorientats i confosos davant de la sobtada mort del pare. Una impressió comparable als ocells que envolten la casa, desvalguts davant d'una tempesta, o com la merla perduda que van trobar els pares quan van decidir edificar la casa allà. Temes com la gelosia, els retrets familiars, el sentiment de sentir-se sols, de no trobar el lloc on cada un li correspon, de sentir-se exclosos, d'aquesta exclusió física i mental, del sentiment d'acomiad i del desarrelament. Converses que se superposen entre la consciència i la realitat, fins a arribar a un final poètic i abstracte, molt a meditar. Tot això i molt més traspuen les grans actuacions d'Ara Larcón, Xavi Sáenz, la sabadellenca Montse Germán i la descoberta de l'excel·lent interpretació de la jove actriu Mia Sala Pateu, que interpreta la mirada de la joventut que voldria un món millor. Unes actuacions d'una professionalitat absoluta. Una de les actuacions que em fa reflexionar que una funció tan perfecta i tan ben feta, els teatres amateur, la gent que fa teatre amateur i que va a teatre amateur, ho hauria de veure, tot això. Sense desvaluar-los, però haurien d'aprendre d'aquests professionals, de viure com saben dir, sense quasi moure's de la cadira, com arriba el que estan dient.
Com saben transmetre, no? Com construeixen aquests com personatges, saben. Com saben donar-li la intenció que toca a cada moment, a cada rèplica.
Exacte, i a més, amb poques coses d'escena, com saben també crear un ambient, no?
I tant.
Que no necessites ni gaires cadires, ni gaires taules, ni canvis d'escena, ni res.
Ni decorats realistes per explicar una
per
història.
Per explicar aquesta història i que t'arribi. Total, una obra que està programada fins al 6 d'abril. Jo
molt
diria
bé.
Que no us la perdeu.
Molt bé, i en tenim una altra.
Sí.
Que dura, déu-n'hi-do,
eh? Una mica més, sí, l'Herència.
Que gairebé l'hem de veure en dos dies.
Bé, o en un dia seguit.
O en un dia seguit, aguantant molta estona.
Molta estona. Tal com has dit, de Matthew López, inspirada en la novel·la escrita el 1910 per Edward Morgan Foster.
L'Herència, parlem de l'Herència.
L'Herència,
sí. El Teatre Lliure.
Exacte, l'Herència al Teatre Lliure, a la sala gran del Teatre Lliure. Una marató fantàstica de teatre de 7 hores i 15 minuts de durada, incloent-hi els 50 minuts de... per sopar, diguéssim, o per menjar alguna cosa,
sí.
I per estirar les cames, que en cap moment decau l'interès. Segurament pel preciós i interessant text, però també per la gran i municiosa i detallista direcció de Josep Maria Mestres, amb l'ajuda del sabadellenc Esteve Gorina. A part de les grandíssimes, també grandíssimes actuacions de l'extens repartiment que igualment brillen, els papers principals com els més secundaris. Tots ho fan molt bé. Un text complex i agosarat que els actors s'hi deixen la pell, però que segurament el director ha passat moltes nits sense dormir per poder lligar amb tanta efectivitat cada escena, cada situació i cada personatge. Igualment també cal destacar el Teatre Lliure, que s'ha arriscat a presentar una obra d'aquesta llargària i magnitud i tenir la idea de representar-la tota seguida o repartida entre dos dies. Jo hi vaig anar tota seguida, eh?
I què tal, l'experiència?
Doncs que no cansa, com he dit.
Molta gent ho diu, això?
A les 7 de la tarda, a les 4 de la tarda comencen i se'n surt a quarts de 12 de la nit i encara en voldries més. Quan s'acaba la primera part, que portes 3 hores, dius que comenci aviat la segona part perquè tens ganes de que continuï. De veritat que no cansa gens. També no puc descuidar de la gran i magnífica traducció de Joan Sallent, que, sense trair el text original, ha sabut posar expressions genuïnament catalanes que fa que els hi sentim més identificats. El títol de l'Herència fa referència, per una banda, a la donació d'una propietat que serà clau en la trama. El tema tracta d'un grup de joves homosexuals reunits en un taller d'escriptura a Nova York. Ells reprodueixen les seves històries i les que van viure la generació que va suposar i que va suportar la pandèmia de la sida entre els anys 2015 i 2018. El canvi polític d'aquell país, que sense dir el nom no el diuen, però jo el diré, que va ser el mandat de Donald Trump, el primer mandat d'ell, que els va afectar notablement. Aquella generació van haver de lluitar per la igualtat i els drets civils, i que d'alguna manera nosaltres ens som hereus. Un text que fa reflexionar i que interpel·la sobre la nostra responsabilitat del llegat d'una generació que es van trobar amb innumerables traves i que, per sobre de tot, van saber estimar. I la responsabilitat que tenim de transmetre aquests valors a les generacions futures. Curiós, però, que actualment governi una altra vegada la mateixa persona als Estats Units i que la joventut, segons diuen les estadístiques, cada vegada és més d'extrema dreta o de dretes. És molt curiós aquest fet. Un argument que parla de la necessitat d'estimar i de ser estimat, de la por, de l'amistat, de l'ajuda a les altres persones i també de l'ambició i de la falta de solidaritat. Una obra que respira amor, tant amb el text com entre els actors, que a més saben transmetre aquest sentiment als espectadors i que estic segura que el director els ha sabut comunicar, aquest amor. Una escenografia on es reprodueix la sala d'assaig del Teatre Lliure que va idear el seu director, Fabià Puigcerver, mort de sida l'any 1991. 13 actors, Els més grans, Carles Martínez, interpretat genialment dos papers, una actuació, jo diria, memorable, sobretot amb un monòleg a la primera part, quan parla de la seva tasca tan humana que, bueno, que va fer el seu personatge, clar, i que va ser la causa de la separació amb el seu gran amor. També tenim l'Abel Folch, que representa un veritable encert, un home que gaudeix d'una rica posició econòmica i que no se sent responsable de res, però que li manca estimació. Després tenim la Teresa Lozano, l'única dona que hi surt, la mare que va veure la mort del seu fill i que fa una actuació entranyable i que traspua sinceritat. Els més joves, Albert Salazar, que interpreta el noi que busca amistat i amor. Una superba actuació que torna a confirmar la gran qualitat interpretativa del jove actor que vaig descobrir amb l'obra Aca. Jo el vaig conèixer en aquesta.
Aca, sí, Pols de Diamant,
sí,
moltes sèries de TV3 on ha aparegut.
Però jo el vaig descobrir amb Aca, un noi jove, que vaig pensar que aquest noi doncs, té futur, i tant que en té. Llavors tenim el Carlos Cuevas, conegut per la seva trajectòria artística i que sempre sap enquadrar els seus personatges notablement. En aquesta ocasió fa el xicot que no sap trobar el seu lloc a la vida. Tenim també el Marc Soler, un jove actor, fent dos papers molt oposats, el triomfador i el pobre desvalgut. Encertat de ple en tots dos personatges, un actor que se li tueix una bona i gran carrera. Els coneguts, Davis Baldú, Francesc Guallar i Ferran Villajosana, correctíssim amb els seus respectius papers. I Ricai Boile, Eduard Font, Víctor G. Casademunt i Lluís Marquès, que a partir d'ara els tindré sempre presents i amb compte per les bones actuacions que fan. No els coneixia o els havia vist molt poc i realment val la pena. Una obra que quedarà a la memòria dels que hem tingut la sort de veure-la. Moments memorables, com el final del primer acte o quan acaba la primera part, els que l'hagin vista se'n recordaran. Després de 3 hores de funció, com deia, i que deixa l'anhel de seguir el teatre. I també sota tota la segona part, amb un desenllaç preciós, tot és tan magnífic i tan impactant que jo la tornaria a veure, per dir-te això.
Això t'anava a preguntar, se'n faran més funcions? Perquè ara em sembla que ja s'acaben, es repetirà això?
Ara anava a dir. Està programada fins al 16 de març, però es van exaurir les entrades abans gairebé d'estrenar-la.
Esclar.
Però, segons m'han dit persones més o menys que ho suminen,
coneixedores d'aquest tema,
serà molt difícil que es torni a programar per l'extens repartiment, ja que molts actors ja tenen altres propostes escèniques, sí, i compromisos ja per la temporada vinent. O sigui que el que va dir el Manrique, que les funcions que tindria més èxit les podria tornar a repetir, aquesta,
en aquest cas,
jo
no
crec que és impossible. A mi em queda el privilegi dels que hem tingut la sort de veure-la.
Que bé, Elvira.
Sí.
Molt bones propostes avui, molt bones recomanacions, i tenim un panorama, no?, dibuixat a la capital.
Sí.
Ideal, eh? Convidem a totes les oients
a
baixar.
Que no s'ho perdin, que no s'ho perdin.
Moltes gràcies, prenem nota d'aquests comentaris i seguim valorant propostes barcelonines al proper programa.
A vosaltres,
merci, bon vespre.
Adéu.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'aquesta setmana. Si voleu tafanejar què fem entre bastidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.està, i també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres, si voleu, a la carta, al web i l'app de Ràdio Sabadell. Gràcies per escoltar-nos, bona nit. Amunt al Taló.